Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa en Alfonso. Renfe preveu oferir a partir d'aquest dimarts el servei de Rodalies amb els 10 plans alternatius per carretera mentre reparen les infraestructures malmeses. A partir d'aquest dimarts, per viatjar gratuïtament, caldrà disposar d'un abonament. Els incidents d'aquest dilluns han tornat a provocar el desconcert entre els usuaris.
Pues demorat que estan demores, però ninguna informació més. A partir de l'aplicació tampoc no hi ha molta informació. Sales de casa i no sabeu quan vas a volver a casa.
Doncs que vagi d'aquí a Martorell i a Martorell em busqui la vida.
Pensaven que el tren era algo més accessible, més fàcil que l'avió i algo més ràpid, i ara crec que estan veient que és tot lo contrari. Però bueno, té mala pinta, la veritat.
També està previst que aquest dimarts es pugui tornar a circular a la velocitat habitual en el tram de l'Espluga de Francolí de la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, després que una fissura ha obligat a limitar-la aquest dilluns. Més notícies. El govern espanyol ha forçat l'acomiadament del director operatiu de Rodalies, Josep Enric García Alemany, i el director general d'Operacions i Explotació d'Adif, Raúl Míguez Bailo, arran de la crisi ferroviària a Catalunya. En declaracions a 3Cat Info, el secretari de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, qualificava les destitucions de punt d'inflexió.
Creíamos que era innegable la necesidad de tener un punto de inflexión asumiendo responsabilidades. En todo caso, una situación indeseable. Yo, desde luego, creo que tenemos que trabajar para que eso nunca más se vuelva a producir.
La Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris creu que la causa principal de l'accident de tren de Damut a Còrdoba és el trencament d'una soldadura i no tant que es trenqués un rail. És una de les hipòtesis que ja havia posat sobre la taula el ministre Puente. La comissió assegura que la investigació anirà fins al final i que si es confirma aquesta hipòtesi s'esbrinarà com es podria haver detectat. Donald Trump envia a Minnesota Tom Homan, conegut com el tsar de la frontera, per les deportacions massives d'immigrants cap a la frontera sud dels Estats Units. El president nord-americà ha parlat aquest dilluns amb el governador d'aquest estat, demòcrata, amb qui ha dit que s'ha entès força bé, tot i culpar els demòcrates del caos als carrers de Minneapolis. Sobre l'assassinat del manifestant Alex Preti aquest cap de setmana a mans dels agents d'immigració a Minneapolis, la Casa Blanca canvia el to del seu relat i ara parla de tragèdia.
El president Trump no vol que cap nord-americà perdi la vida als carrers del país i creu que el que va passar dissabte és una tragèdia.
I el magnat Elon Musk s'exposa a una nova sanció milionària de les autoritats europees després que Brussel·les hagi decidit investigar la plataforma X. Ara, per haver permès que amb el seu servei d'intel·ligència artificial, conegut com a Grok, es retoquin imatges de persones reals, sobretot dones, a qui se'ls traia la roba perquè apareguessin despullades. Paul Wask publica Relíquia, una obra íntima que reflexiona sobre la pèrdua, la memòria, l'amor i els vincles familiars a partir del suïcidi del seu pare fa 10 anys. El jove autor, que va irrompre el panorama literari amb napalm al cor, recorre a la literatura per omplir buits i parlar de l'absència més enllà dels discursos mèdics, científics o socials. Parla del suïcidi, diu, li serveix per mirar-lo de cara.
Sempre hi ha hagut aquesta por, no, del contagi, no? Com que la paraula suïcidi crea més suïcidi, no? Que la paraula suïcidi aboca més suïcidi, quan en realitat això no és així, no? Que és completament al revés, no? Que la paraula suïcidi, d'alguna forma, el que fa és capturar-lo, no? Com poder-lo controlar i que no es presenti de sobte com una ventada imprevista.
El llibre va trenant la història pròpia amb la d'altres escriptors que es van suïcidar, cosa que ho transforma en una història col·lectiva que comunica amb tothom. Relíquia publica dimecres l'editorial Anagrama, en català i castellà, amb traducció d'Unai Velasco. Esports, el Girona ha rescatat un punt in extremis contra el Getafe en el partit que ha tancat la jornada de Lliga. A Montilivi, l'equip gironí ha empatat a un amb un gol al temps afegit de Vitor Reis, que permet al conjunt de Michel Sánchez situar-se a 4 punts dels llocs de descens. Ter Stegen ha debutat de titular. Pel que fa al Barça, el club i el migcampista Fermín han arribat a un acord per la renovació del futbolista fins al 2031. En canvi, el club blaugrana ha anunciat el traspàs de Dro al Paris Saint-Germain a canvi de 8.200.000 euros. I aquest dilluns s'ha sortejat el quadre de la Copa CB de bàsquet. Els quarts de final, Joventut València, Barça Baskonia o UCAM Múrcia.
Fins aquí les notícies.
Després d'un merescut descans, sí, torna Xavier Solà.
Ei, torno i torno a l'estil James.
Xavier Solà presenta Fixa't com sona, ara a Visió Clàssics.
Torno per viatjar amb tot el flow musical. I a Catalunya Música. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
A partir del 2 de febrer, Fixa't com sona, edició Clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
Sí, sí, m'encanta.
Fixa't com sona, edició Clàssics.
Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
A partir del dilluns 2 de febrer, a les 8 del vespre, a Catalunya Música i amb el segell Solà.
I tant!
Nit dels Ignorants, Catalunya Ràdio, amb Marta Romagosa.
Aquí arrenquem aquesta segona hora de la Nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio al 93-201-7474 per fer-nos alguna pregunta o respondre algunes de les qüestions que aquests últims dies ens han fet altres amics oients ignorants i que encara ningú ha contestat. Per exemple, us faig memòria per si us inspireu. Per exemple, en Jaume des d'Igualada deia: a la pel·lícula Rondalles surt un instrument que sembla de percussió. És semblant a una forca, però també té uns platets com les panderetes i un bastó l'acciona. I demanava al Jaume: algú sap com es diu aquest instrument? En Joan, des de Llinars del Vallès, vol saber quin és el correu electrònic del programa de TV3 Fanzone, el del Gerard Romero. La Concepció, en quins països és típic celebrar el solstici d'estiu amb fogueres? La Júlia ens deia que un amic seu, de més de 70 anys, li demanen 300 euros per no ser president de la comunitat de veïns. I la pregunta que ens feia és si això és legal. L'Osvald des de Planoles vol saber d'on prové el nom de catalana per referir-nos a l'embotit. I la Carme des d'Osona volia saber si hi ha alguna normativa perquè la publicitat no pugui mentir. Aquestes són preguntes que ens heu fet doncs les últimes setmanes, les anem recopilant i n'anem recordant de diferents cada dia, per si us inspireu, us ve de gust i voleu participar a la Nit dels Ignorants, trucant al 93-201-7474 ara en directe, o bé deixant un missatge de WhatsApp, que ja ens trobarem demà, al nostre WhatsApp de la Nit dels Ignorants, que és el 667-220-148. La setmana passada, després d'uns dies en què molts vam estar parlant de música italiana i molts vam demanar diferents cançons de música italiana, en algun moment algú va dir la música francesa, per què no poseu alguna cosa de Charles Aznavour? I mira, ha arribat el moment.
Bien sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage. 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Rien ne ressemblait à rien. Tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore. Je sais d'où tes sortilèges. Tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège. Je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants. Il fallait bien passer le temps. Il faut bien que le corps exulte. Et finalement, finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte.
Va, música francesa, i a 3 minuts d'un quart de dues de la matinada saludarem el 93207474, en Pep, des de l'Eixample de Barcelona. Bona nit, Pep.
Hola, bona nit, Marta, què tal?
Com estàs?
A tots.
Com estàs?
Mira, una resposta.
Una resposta.
Amb aquest senyor de Planoles.
Sí, l'Osval.
L'altre dia va preguntar a l'Osval, l'altre dia va preguntar sobre els civils, perquè les arengades aquestes en deien civils.
Sí, correcte.
Sí? Pues sí, sí. Abans, els civils anaven de dos en dos, la Guàrdia Civil. La parella de Guàrdia Civil anava de dos en dos. I els barrils aquests es venien de dues en dues.
Els pots de les arengades, es venien de dues en dues.
Em feia gràcia perquè al meu pare li agradaven molt. Agafava un paper de diari, les embolicava allà al mig, la posava al mig d'una porta i feia regarranyac. I així se'ls hi queia. Totes les escames quedaven en el diari.
Ostres!
Sí,
que
sí.
Bona!
Ara fa molt de temps que no sé si es venen encara, si és amb aquests barrils rodons de fusta. No sé si es venen. Bueno, ara tampoc ho puc veure, però bueno, és igual.
Que algú ens ho digui. Jo no en compro d'arengades, per tant no ho sé. Però si algú ho sap, ens ho pot explicar, sí, sí. Doncs ja sabem per què es diuen Guàrdia Civils. Vinga. Molt bé, Pep. I vols fer alguna pregunta, eh? Sí, digues.
Sí. La setmana passada no vàrem fer el joc de cartes. Segueix el joc de cartes.
Sí, la setmana passada, potser era el dia de l'accident del tren, potser? Estic pensant. Podria ser, oi? Dimecres
no,
a la nit?
No, sembla que
no.
No?
No. No era dimecres a la nit? El joc de cartes no el fan dimecres?
Sí, el dimecres al vespre. Però això està gravat ja, no està pas en directe.
No, és clar, però segurament si hi havia programació especial es devia ajornar la missió.
Em sembla que no és per aquest motiu, eh?
No?
Em sembla que no, eh? Doncs, no sé, podria...
No, ara se m'ha ocorregut, però a veure si algú en sap res, si no ho preguntarem. La setmana passada no hi va haver joc de cartes, molt bé. El
no, i després vosaltres, jo segueixo molt amb el Pep Noguer,
sí.
M'encanta, una forta abraçada.
Sí.
I sempre fa el podcast de la Fonda els dijous, i aquesta setmana tampoc l'han fet.
Oh.
segueix el podcast de l'Enfonda?
Jo crec que sí. Vaja.
Espero que també. Que l'última vegada, l'últim podcast de la Fonda, que és el dia 6, que van parlar sobre el sortir de Reis.
Hmm. I no n'hi ha hagut cap més després de Reis?
No.
Doncs mira, dues coses a preguntar. Què va passar amb el joc de cartes de dimecres i la Fonda d'en Pep Noguer? Vinga.
No sé, i sobre aquest aparatet que tenim, que l'altre dia vau fer una gravació...
Sí.
Recordes que no agafava...
Que a tothom li funciona, però tu no, i a uns altres companys teus tampoc.
Bueno, és, a mi sol no, n'hi ha molts companys que tampoc els hi passi.
Per això que no ho entenc.
Sí, ara ho he provat per una altra forma. Ara, espera, que les enxufo. Un momentet, que ho tinc aquí al costat. Ja està. Li dic... a veure com ho faig, això. Li dic... La nit dels ignorants, podcast, Catalunya Ràdio. I després sí que m'ho posa en Spotify, que em sembla que em diu, i pam. Però si li dic Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants i tal, no m'ho agafa. I tinc que dir, expressar-m'ho d'una altra forma diferent.
Ah, primer el nom del programa i després el canal.
I les dones i els dies tampoc m'ho agafa.
Doncs no.
No. Sempre et passa amb els programes que t'agraden més, Òndia.
I si dius les dones i els dies Catalunya Ràdio, tampoc?
No, tampoc.
Molt bé. Aquesta ja no sé si algú te la contestarà, perquè ho hem intentat, però no hi ha manera. Doncs fem aquestes dues preguntes, a veure si ens en sortim, Pep.
Perfecte.
Moltes gràcies.
Una
abraçada, bona nit.
Gràcies, fins una altra, bona nit.
Adéu. La Carmeta.
Hola, què tal?
Hola.
Bona nit, Martí, a tots. Mira, ara que... El Pep de l'Enxample.
Sí.
Perquè aquí Sants, de certes, d'aquestes de Guàrdia Civil,
sí,
de Mangades, se'n venen amb les dues parades que hi ha de pesca salada.
Ah, sí? Al Mercat de Sants,
sí, eh? I tant. Mm. Escolta, jo entro per la porta que hi ha al costat, que és al costat mateix, i hi ha un xicot que allà, pues, escolta, té el casc allà ben posat.
Veus? Eh? Doncs ja està, ja
sí,
tenim...
Sí, i el meu pare se'n feia.
També.
El meu pare el dissabte, quan plegava el dematí, teníem una eixida a baix al pati, i allà, per esmorzar el dematí, ell no sé què feia, hi havia una porta al pati, i se l'apretava, i traia tota l'escata.
Veus?
I llavors, amb un fogonet que tenia allà...
Se les feia. Ah, molt bé. Doncs
com
ja sabem que en tenim.
La clotxa.
Uh-huh,
la clotxa, perquè com que era de Batea de Tarragona,
sí,
doncs es feia la clotxa, i llavors amb pa de pagès s'hi posava aquella mangada, amb un ou, un tomàquet, i bueno, era un esmorzar per ell, bueno, fantàstic.
Tu
ja no dinava.
Clar. Ja,
bueno, era per això, eh?
Molt bé, Carmeta,
perquè,
moltes gràcies.
Perquè, escolta, el Pep de l'Enxample és que, escolta, són unes preguntes i unes respostes, perquè és que és molt maco, també, com
sí,
tots, eh?
Sí, i tant. Que sí.
Bueno,
una abraçada. Adéu.
Adéu-siau,
bona nit. La ja. Maria Teresa de Valldoreix, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, va haver un senyor que va preguntar per què es deia la ràdio.
Eh? Sí.
Pues, mira, sí, digue'm tu, què em volies dir, eh?
Perdona, és que he tingut una interferència i ara no t'he sentit. D'on ve la paraula ràdio? Sí que ho van demanar.
Sí, mira, resulta que un radi és una línia que va del mig de la circumferència fins a una punta d'una circumferència, no?
Sí.
Per tant, és considerada una mida de distància. Doncs llavors, el ràdio era considerada la distància que transmetien les ondes electromagnètiques cap als aparells de les persones. Per això es diu ràdio, la ràdio, saps?
I també
és un os del cos, l'os que va davant de l'antebraç, que uneix amb la mà, uneix el ràdio amb el càrpet
amb la mà.
I després l'húmer uneix l'antibraç amb l'ombro o l'espatlla.
Ahà, molt bé.
Sí, mira, no saps que hi ha una òpera que es diu Marta?
Una òpera que es diu Marta? Jo sé una cançó del Serrat que es diu Marta, però una òpera...
Però... No, una òpera del 1847 d'un compositor alemany que es deia Friedrich von Flott.
Doncs no la conec.
És una òpera, t'ho dic perquè tu et dius Marta.
Sí.
És una òpera molt romàntica, sí. Pues, i també hi ha el ballet, que va estar inspirada en aquest ballet.
Ah, doncs mira, ja la buscaré perquè no la conec. Moltes gràcies, Maria Teresa.
En el Liceu l'han fet algunes vegades. vegades.
Doncs vale. No l'he vist mai. Però moltes gràcies, una abraçada ben gran.
Gràcies a tu, adeu.
Adéu-siau, bona nit. Adéu. És la una de la matinada i 20 minuts. Abans de sentir un altre espai, el Tercera Generació, jo haig de demanar disculpes perquè se'ns han creuat els cables i jo he dit que de fet, havíem d'escoltar una cançó del Charles Aznavour i ja m'he oblidat, i resulta que no, que nosaltres el que heu pogut sentir és una cançó de Jacques Brel, o sigui que heu trucat, perquè com sou savis i ignorants, heu trucat per dir-ho, teniu tota la raó del món, demano disculpes perquè he dit una cosa i després ha sonat una altra xica, un altre dia, i escoltarem en Charles Aznavour.
Tercera Generació.
Què s'han de dir una àvia de 80 anys i una jove estudiant de periodisme de 20? La Glòria i la Joana formen una de les parelles del projecte Grans Teatreros del grup Focus. Van juntes al teatre cada mes, comparteixen trajecte, conversa, funció i fins i tot sovint un berenar o sopar. S'expliquen la vida, tot i tenir 5 dècades de diferència, haver nascut en llocs diferents i tenir professions molt distants. La Glòria, per exemple, va treballar durant 30 anys com a sanitària cuidant malalts.
Jo he estat a l'hospital de sanitària. I a mi el que m'agrada és el pacient despert, perquè em posa en el quiròfano i vaig dir, per estar amb un que està dormit, no. I llavors em van treure, clar.
Què és el que més t'agrada de la teva feina?
Pues els malalts, en general, la persona, saps? Poder anar allà i de vegades et picava. És veritat que els timbres a vegades són una tonteria, però no pots fiar-te que és una tonteria, perquè potser ha caigut del llit o... Has d'anar amb un timbre, has d'anar. I jo tenia molta mania amb això, ja els deia a les infermeres, no, un timbre és sagrat. Bueno, fins que van... Quan estaven amb mi sí que era sagrat, però després jo ja no ho sé. Però a mi m'agradava això, anar allà, a lo millor et pigaven només perquè no hi havia ningú que hagués anat a veure'l, i tu t'assentaves un momentet, perquè no hi havia temps. I li deies, bueno, doncs ja vindràs. Bueno, doncs jo ara faig una cosa i vinc. I ens estarem una estona enraonant mentida. Però ell més quedava més tranquil o més tranquil·la. Això m'agradava a mi. I curar-los i... Totes aquestes coses, el malalt m'agrada a mi.
Tota la vida cuidant malalts a l'hospital, fins que li va tocar tenir cura del seu propi marit a casa. En canvi, et va tocar després cuidar el teu marit a casa.
Sí, però el meu marit era el meu marit, saps? I van diagnosticar un càncer al cap. I llavors, igual que... Al final em vaig tenir que lligar. Amb ell, al llit, tots dos lligats, perquè ell de dia no s'aguantava. I si el traia jo del llit, havia de ser que hi hagués algú més. Però després, a la nit, jo no sé què els hi passa pel cap, que s'aixecava i anava pel pis, saps? I jo dic, un dia m'obrirà la porta i se n'anirà. Vaig tancar la porta i ja estava. Però llavors s'anava per les habitacions i jo m'aixecava i no el veia. I jo, Esteve, on ets? Un dia buscava la Casitos, un altre dia... Sí, que no havia, a casa no havíem menjat mai. Però vull dir, unes coses, pobret. I clar, em va tocar. I amb ell també.
Sí. Però amb els anys i la distància que suposa ja no estar en actiu al seu sector, la Glòria considera que la professió s'ha anat desvirtuant.
Mira, per començar, sorties de l'escola i sabies que el que trobaries al llit és un malalt, una persona que té angoixes, que té pors, que està sol, amb un ambient que no és casa seva. Llavors això t'ho inculcaven molt. I tu sorties com una persona. Ara surten a veure quin és el metge que és més guapo, el que guanya més. el que guanya més diners, el que patim, el que patam, un timbre, si querrà que li des el vaso, pues dona-li. A mi no m'agrada gens això ara.
Creus que està una mica més deshumanitzat?
I tant. I tant. Jo, per meu modo de veure, sí. Tothom no pensarà igual, però jo sí. Jo penso així, no m'agradaria. Ara no hi aniria gens a treballar.
La Joana ha decidit estudiar periodisme perquè és el que més li agrada. Està fent segon a la Universitat Pompeu Fabra i és prou positiva pel que fa al seu futur.
Jo sóc molt positiva i penso... I això, no? Avui hem anat a veure el Catalunya Ràdio en directe al matí i veus un ambient que dius, doncs ja m'hi veig i crec que té futur. Però després, a vegades, hi ha professors de tot. Hi ha professors que et diuen... Heu triat la millor professió del món. I després n'hi ha que et diuen... Ànims, us espera un futur una mica complicat. O dels professors que són professors associats, que vol dir que també tenen la seva feina de periodista i també són professors. I dius, ostres, això que hagin de treballar de dues coses, què vol dir? I, bueno, sí que en general sé que està complicat, no és el... O sigui, tothom ho sap, que no és la carrera amb més sortides, però... la idea principal és que m'agradi i llavors, com que a mi m'agrada, jo perseguiré el que vulgui fer i bueno, alguna cosa trobarem.
Sí, si poguessis triar i dir, de tot el que hi ha en el periodisme, tu ara on et veuries? Què t'agradaria fer? Què diries?
Això m'han preguntat molts cops i a la carrera hem tocat una mica de tot. Sí que la tele potser és la cosa que em veig menys, però ràdio m'agrada molt i premsa també. De fet, estic treballant ara al Diari de Girona perquè vaig fer unes pràctiques per la universitat i ja m'hi he quedat. I, per tant, premsa m'agrada molt, premsa escrita. Però la ràdio també m'agrada molt. I el trimestre que ve farem ràdio i en tinc moltes ganes. Tele sí que crec que he de tocar-ho una mica més per veure-ho si m'agrada, però... M'agrada tot, de moment.
Ah, doncs la Joana ja treballa dins del seu àmbit. No està gens malament amb 20 anys, però ho ha de fer compatible amb la universitat. I realment li posen ben difícil.
Treballo els diumenges. És l'únic dia que puc treballar. Clar, jo és això, és el que et deia. Visc a Girona, a Barcelona, durant la setmana. Durant el cap de setmana visc a la Garrotxa. Però llavors, la segona part de cap de setmana, diumenge, ja he d'anar a Girona. I, bueno, és tot una gestió logística, però és l'únic moment que puc treballar, sí, sí. I companys meus de classe sempre ho diuen, que si vas de la Pompeu és per estudiar, no tens temps de treballar. Pots anar al teatre, però no pots mantenir gens una conciliació laboral, zero, perquè cada trimestre, a més, ens canvien els horaris i quan ja t'has acostumat, ja els dilluns que hi anaves de la tarda ja no hi vas.
Glòria, i tu què en penses del futur que els espera aquest jovent?
Ho veig com quan els meus avis... Mira el que et dic, eh? No els meus pares, ni jo. Com els meus avis treballaven i estudiaven i es deixaven el llum per res. Per res.
Em anima'm una mica, sisplau, no, perquè si no...
A tu no parlo. No, però és... Eren uns altres temps, ja ho sabem. Però que tot va encarrilat amb que... Bueno, jo penso, amb que perdeu molt les il·lusions, també.
Sí.
Penso jo. I a mi que... no em facis cas.
Espero no que no, sí.
No, perquè són opinions que jo no sé política ni sé res. Però vull dir-te que jo em veig així. Ho veig així. Que els veig que pateixen molt. Ara mateix per sota dels pisos.
Sí.
Tu creus que una persona de 30 anys, amb una feina, no pot llogar un pis?
No, això...
Ni comprar-lo. Això és una vergonya.
Jo això ho parlo amb els amics, que sempre diem... Una cosa que tinc clara és que no viuré igual de bé que he viscut com a filla. O sigui, jo he pogut viure doncs, a una casa amb els meus pares sense preocupar-nos per si arribem a final de mes, per dir-ho d'alguna manera. I sabem que ja estem dient, bueno, quan acabem la carrera compartim pis, Ja, quan, o sigui, ja estic, el meu futur és pensar que tindré 27, 28 anys i estaré compartint pis amb 4 amics, bueno, perquè no,
no
podré viure sola. Potser
no
sí, eh, però...
No
o sigui, clar, el futur de la meva professió, al final el periodisme va lligat amb tot el que passi a nivell social i...
Bueno,
bueno
i sí, tots, aquest... els, tots els oficis.
Bueno, tots, tots, exacte. Però vull dir que quan em toqui a mi parlar de, del que està passant, potser sí que em posaré les mans al cap.
Doncs la Joana també posa en dubte el futur de la professió, el creixement de l'extrema dreta que veu ben de prop.
I a mi el que, una de les coses també que em preocupa una mica és que a nivell de futur de la professió, jo amb companys i companyes de classe, clar, són companys de classe ària, d'aquí un temps, si tot va bé, seran companys de professió. I nosaltres potser, em depèn de quin grup d'amics, pots parlar de moltes coses i tens un interès polític o tens un interès per lluites socials o per coses que estiguin passant al voltant, i ja dins la pròpia classe m'adono que hi ha gent que creu fermament que l'extrema dreta funciona, que l'extrema dreta és un futur viable, i dic, és que si la gent jove com jo en un futur han de ser ells, és que no vull que el futur estigui liderat per gent que valora l'extrema dreta, periodistes que, o sigui, que et posa, a vegades és com, ostres, ets el meu company de classe, vol ser periodista i estàs super a favor de coses que jo no imaginaria mai, i a més si estem estudiant quan tu expliques una notícia t'has informat del que ha passat abans, de què pot passar a partir d'aquest fet. Home, si saps tot el que està passant a nivell polític o a nivell social, com pots estar d'acord amb depèn de quines idees? I clar, això sí que em fa patir una mica a nivell de futur professional, perquè dic, depèn de quin professional difondrà, depèn de quin tipus de periodisme o tipus de notícies que fa patir. I llavors ja fora la classe, encara més. Si dins la classe som un tipus de persona interessada per l'actualitat, a fora la classe no. A fora la classe potser tinc amics del meu poble que obertament, sí, sí, jo voto Aliança Catalana i estic super d'acord. Vull dir que el futur com a estudiant de periodisme, cru, però com a persona jove, en algun sentit encara més.
Però vols dir que no és perquè són molt jovenets?
Ja, jo també vull pensar això, que és gent que potser se sent atreta per un tipus...
Ella també és jove i no pensa pas així.
No, ella no.
Clar. I gent que també té pares que no pensen el mateix, però no ho sé, potser és un tipus de discurs que gent jove s'hi sent més atreta pel que sigui.
Exacte.
Ja, també és això, no? Volem pensar que el present és una cosa, però d'aquí un temps tots haurem evolucionat.
Espero.
Cap a bé, i tant, home. Google bring the chorus in. Did you get the picture yet? I'm painting you a portrait of young. Forever young. I wanna be forever young. Forever young. Do you really want to live forever? Forever. Forever young.
La nit dels ignorants. Un programa per aprendre i compartir el que no sabem. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely
without me. La condició humana és una condició molt fràgil. Una condició que crec que ens condemna sempre a que la justícia perfecta, que la bondat perfecta no existiran mai. I precisament per això, quan experimentem bondat i justícia, n'hem d'estar molt contents i les hem de valorar molt, perquè sempre són un miracle. Perquè crec que la tendència humana és més aviat la contrària. I, per tant, un ha de viatjar ansiós d'observar els miracles. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely.
La nit dels ignorants, Catalunya Ràdio, amb Marta Romagosa. Catalunya Ràdio. Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat, oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert.
Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
I vosaltres què feu a les 5 de la matinada? Només respostes incorrectes.
Escombrar.
Faig les rentadores i netejo la casa.
Estic cantant òpera.
Me voy a encender las luces de la calle.
I jo surto a córrer sense roba.
Vaig a fer pònting.
Fer surf.
Vaig amb una colla de jubilats.
Dormo, descanso. A vegades em llevo per beure aigua.
I no escoltes la ràdio?
La ràdio? Per qui escolta la ràdio a les 5 del matí?
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
Tots els recursos els posarem al servei dels hospitals, de les escoles, dels pagesos.
Se'm fa difícil que amb els mesos de treball no es pugui aprovar això.
Si arriba el Cafè per a Todos, presentarem una esmena amb text alternatiu que deixi Catalunya fora de la LOFCA.
A Groenlàndia hi ha enviat un equip del matí de Catalunya Ràdio.
Gent realment molt espantada.
Trump. Si Trump envaeix Groenlàndia, anirem a viure a Dinamarca, perquè serà més segur viure allà.
Us saludem des de la primera planta de l'Hospital Institut Goodman.
Vaig arribar aquí com un nen de 3 anys i vaig sortir aquí com una persona, com en veieu.
I aquí arribes i ja...
Vas a treballar
pam,
aquí.
Pam, pam,
els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Ara passen 5 minuts de 2:15 de la matinada. Va, que és temps per repassar els moments més destacats de vosaltres i d'aquest programa de la setmana anterior. En quins haurà posat la lupa l'Aina Grau?
Bona nit, Marta. Una setmana més, la música italiana ha envaït les nostres nits amb diverses peticions dels oients. Però per començar aquest resum, millor una mica de foxtrot. Perquè sobre aquesta música ens feia una pregunta la Vicky.
La meva pregunta és... Algú reconeix aquesta música i de quina pel·lícula és?
La mateixa nit, la Marta, des de Pallejà, va trucar per donar-li resposta.
És Mon Oncle.
Mon Oncle, sí senyora.
La pel·lícula es deia Mon Oncle, era una pel·lícula francesa,
sí.
que no parlaven, era l'oncle que anava cap aquí, cap allà, i no parlava, però eren unes escenes molt divertides, molt divertides, i la música molt simpàtica.
Una pel·lícula francesa de la qual la Maria Teresa, des de Vall d'Oreix, ens en va donar més detalls l'endemà.
Aquesta pel·lícula és del 1958, és una pel·lícula francesa que va guanyar l'Oscar a la pel·lícula de No parla anglesa. I resulta que aquesta senyora no se'n deuen recordar perquè va dir que no era parlada, però sí que és parlada. Parlen tots els actors, menys el protagonista, que es deia Jacques Tati, que era un mim molt important i un mim també amb expressions només actuava. Mm-hmm. M'enteneu,
sí,
oi?
Sí, i tant.
I resulta que és el dels millors actors i mims, d'actors còmics i mims, que hi ha hagut del cinema sonor, dels millors.
El cinema va ser un dels temes de la setmana passada, però també ho van ser les picors.
Rasqueme, rasqueme, ay, rasqueme usted, por favor. Rasqueme, rasqueme, que me muero de pico.
La nit de dimecres a dijous ens va trucar la Maria Lluïsa, des de Terrassa, preocupada per unes picors al cos.
Tinc un problema a la pell d'unes picors que ja fa gairebé 3 mesos i he anat dues vegades al metge. I, bueno, no, he hagut d'anar pagant, saps?
Sí.
Perquè per la Seguretat Social no tenia hora.
Què et diu el metge?
I no pos res, que és una pell seca i que d'allò. Però, escolti'm, jo ha de pensar que ja no em grato amb les ungles, agafo el raspall del cabell perquè estic desesperada. És tot el dia, que em pica, ja fa 2 mesos. Jo dic, poder algú li ha passat una cosa així i té algun remei casolà i m'ho podria dir.
Com va passar el dia d'un oient que tenia pedres al ronyó, el programa va fer la seva màgia i es va omplir de remeis casolans i possibles solucions.
Era per aquella senyora que tenia picors, que això ens hi vam trobar amb la meva mare, però esclar, fa ja uns quants anys, fa almenys 40 anys, i l'única cosa que li calmava era la fècula de patata. En vez de ser pou buscalco, que dèiem,
sí.
Doncs no, és fècula de patata, que també serveix per espessir els condiments, no?
Uh-huh.
Diguem-ho així. Uh-huh. Doncs la fècula de patata, el que passa que ara no sé on la venen. Abans nosaltres la compràvem a les drogueries.
El meu marit també va començar amb unes picos tremendes, dermatòlegs, pomades i de tot, i al final resulta que era un medicament que li provocava. És a dir, al final ens vam adonar doncs, que era aquell medicament. Va anar al metge, li va canviar el medicament i es van acabar les picos. Però jo no sé si això pot servir per tothom, però ja dic, davant de la situació que explicava aquesta pobra senyora, he pensat que potser si ho comenten al seu metge, igual pot venir d'aquí, no ho sé.
A veure, aviam, no és que hagi de passar el mateix, però vaig tenir un problema que fins que em van canviar la medicació, pip, s'acabó el problema, no?
Ah, també ens van arribar algunes respostes escrites, com la de la Maria, que li proposava aloe vera amb formatge l'hidratant, i la de la Teresa, des de l'Eixample de Barcelona, que l'animava a visitar una arboristeria al carrer dels Mercaders número 7 de Barcelona. El mes de gener dona el tret de sortida a les calçotades arreu del territori i sobre calçots demanava la Carmeta des del barri de Sants de Barcelona.
Jo he fet avui una calçotada al barri de Sants, per
això. Ah, sí?
Home. En un restaurant,
Ah, molt bé.
Sí, però aquí... Escolta, jo la meva pregunta és quan se van començar els calçots? Qui va ser el pagès o qui va ser que va fer d'aquella ceba un grill a dintre, el va tornar a plantar i tot això? Jo voldria saber quin any va ser i qui va ser la idea.
A la carpeta de preguntes pendents també en tenim una del Joan, des de Lleida, que volia saber si els calçots eren típics de Catalunya. Hem traslladat totes les preguntes a Guillermo Soler, que és coordinador del gran llibre de la calçotada editat per Cusetània. Això és el que ens ha explicat.
El calçot, en definitiva, és una ceba. I la ceba és un dels conreus més antics de la humanitat, dels més antics que domina l'home, no? Sí que és veritat que és una ceba especial perquè és una ceba de segon any que està, el seu cicle es veu alterat amb una tècnica determinada. Aquestes cebes de segon any tampoc no... no és a dir, també hi ha molts països del món on es mengen. El que l'element diferencial en aquest cas és quan ja parlem també de calçotada, que és una manera concreta de cuinar el calçot i de menjar-lo, especialment, doncs, en aquest cas, amb la salsa que li és pròpia. No? La calçotada, com d'antiga és, sempre s'ha explicat, o tradicionalment s'ha explicat a Valls, que la calçotada la inventa un pagès que es diu Xat de Benages, a finals del segle XIX, que és qui d'alguna manera descobreix que aquesta ceba de segon any doncs és més dolça i que amb la salsa doncs té un gust especial i és aquesta combinació. El que passa és que la sensació és que aquesta història, doncs això és més una història, una llegenda, un mite, que no pas una realitat. No? I hi ha indicis, i en el volum doncs, apareixen, de que segurament la calçotada és més antiga, és anterior. Perquè el que sí que sabem és que als anys 10 i als anys 20 del segle XX la calçotada a Valls era molt popular i molt tradicional. Era una cosa que les famílies i els grups de treballadors doncs, feien sovint. I, per tant, és molt probable que, per tant, vingués de més enrere. El que sí que és cert és que la calçotada, que durant molt de temps és un acte, diguem-ne, privat, en el sentit de que es fa, el fa la gent de Valls i el fan en família o en grup d'amics o el que sigui, a partir dels anys finals dels anys 50 i els anys 60 és quan es popularitza i es comença a comercialitzar doncs, ja amb restaurants, no? I comencen a haver-hi excursions, diguem-ne, des de Barcelona i des de Tarragona i des d'altres llocs per anar a Valls a fer la calçotada, i en aquest sentit un ja simplement va al restaurant a fer la calçotada. I, evidentment, l'esclat ja definitiu és a partir de l'any 1982, quan es crea el que és la gran festa de la calçotada, un dels diumenges de gener, que d'alguna manera dona el tret oficial a la temporada.
Queen va ser un dels grups que va actuar a l'estadi de Wembley a Londres en el concert benèfic del Live Aid. Sobre música i recintes esportius anava la pregunta del Josep Lluís des del barri d'Horta de Barcelona.
Quina és la capacitat màxima registrada en un concert de música, de música ja sigui, clàssica, recordo que ho sigui, però en un estadi?
Ens ajudeu a donar-hi resposta?
You made it by mine. You made it.
aquesta pregunta del Josep Lluís encara no té resposta, però sí que tenim altres preguntes contestades. Well, can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. La pregunta és, sou amants de les creps, de les dolces o les salades? I les galetes, us agraden, les galets? Fa unes setmanes en Ricard, des de Manresa, ens feia aquesta pregunta.
Quina diferència hi ha entre una galeta de formatge i una crep?
Doncs quan vam penjar la pregunta a les xarxes socials, en Lluís Carles ens va respondre dient que a França solen anomenar galeta quan la massa està feta amb farina de blat negre i porta ingredients salats. En canvi, la crep està feta amb farina blanca i ingredients dolços. Per acabar de completar la resposta, hem traslladat la pregunta a la cuinera Ada Parellada i això és el que ens ha explicat.
Bona nit, estimats ignorants. I tant que hi ha diferències entre una crep i una galet. Començarem per la galet. La galet és pròpia de Bretanya i els bretons, que no són gens brètols, fan aquesta massa, que és una massa rústica però deliciosa, a partir de blat sarraí o que també es pot anomenar farina de fejol, posen aigua i sal, res més. Amb això, com us deia, fan una massa i en fan unes creps, anava a dir, ai, que em mataran. Doncs unes làmines fines que serveixen per farcir sempre salat, eh? Mai fan galets dolces, mai. Les farceixen amb pernil, formatge i un ou ferrat allà al mig. És una delícia. A banda que el blat sarraí o farina de fejol, digues-ne com vulguis, no té gluten. Per tant, ideal per a aquelles persones, doncs, intolerants al gluten, o sigui, celíaques. La crep. La crep és una massa que porta ou, llet, farina, i aquí posa una mica de sucre, a vegades hi posa una mica de llevat, bé, no és una massa, com diguéssim, més rica, tornem a fer aquestes làmines fines i a partir d'aquí et pots divertir i farcir-les del que vulguis, tant de salat com de dolç. De fet, les creps de crema de xocolata, d'allò que en diem creps de Nutella, per dir-ne d'una manera, són delicioses. Dono la meva recepta, jo faig, com us deia, amb xocolata i plàtan. Extraordinàries. I si no, també amb... Res, una cosa ben senzilla. Suc de llimona i sucre. Us haig de dir que són meravelloses. I una crep és molt senzilla de fer perquè simplement és, això que us deia, un got de farina, dos gots de llet i un ou. I ja està. Ho barreges tot, ho deixes reposar perquè s'hidrati bé la farina i apa, untes, fas una capa de mantega a la paella i fas aquestes làmines fines, tantes com vulguis, bueno, tantes com te'n surtin, i apa, divertir-te farcint el que vulguis.
Moltes gràcies, Ada Parellada, al restaurant Sempruniana. Quines ganes de menjar galets i creps a aquesta hora de la nit, déu-n'hi-do. I encara sense deixar de banda el menjar... Ja sabeu que aquí a la nit dels ignorants som grans amants de la cuina, perquè fa unes nits en Josep, des de Ciutat Vella, de Barcelona, volia saber la recepta, com es fa la sopa de farigola. Doncs bé, això a les xarxes socials hi ha hagut molta participació. Per exemple, en destaquem alguna, eh? La resposta d'en Joan diu: la meva mare feia bullir aigua i farigola. Un cop bullida, la colava en un pot o olla i posava el pa una mica trinxat, sal, oli, i ho deixava bullir una mica més. Després, amb una batedora de mà, ho desfeia fins que la sopa quedava completament fina. I la Maria Rosa també explica la seva, diu: es talla el pa ben fi, s'hi posa una mica de sal i oli i s'escalda amb l'aigua amb què s'ha bullit la farigola. Abans d'escaldar-lo, també s'hi pot posar un ou. Diu: així les menjava el meu pare, i jo també, durant l'embaràs del meu fill petit, perquè això, diu la Maria Rosa, em va ajudar a no tenir vòmits.
Maybe we could sleep, make you banana pancakes, pretend like it's the weekend now. And we could pretend it all the time, yeah. And can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. Ain't no need, ain't no need.
Can't you see, can't you see? You gotta wake up slow.
El conte per anar a dormir.
Aquesta setmana dediquem els últims minuts del programa a Lliçons d'abisme, de l'escriptora gironina Mar Bosch Oliveres, editat per Empúries. Històries que tenen, com va explicar l'Anna Maria el primer dia, notes a peu, i aquestes notes les llegirà cada dia l'Anna Maria Ricard. El relat d'avui porta per títol El negre fons de tot. I està dedicat, com sempre, a aquest relat. No fou l'estella de la barca, sinó la fe de Madó Marca.
No fou l'estella de la barca, sinó la fe de Madó Marca. Com que aquesta frase feta no s'entén per si mateixa, ja l'explico jo. Això es diu per significar que la suggestió pot més que la realitat. S'explica que una donzella anomenada Madona Marca estava greument malalta. Estava convençuda que només es podria curar amb una estella de la creu de Nostre Senyor. Madona Marca va acudir a un parent que navegava i li va encarregar que dels seus viatges en portés, en tornar, una estella de la creu de Nostre Senyor. El parent li va dir que sí, que no patís, que li portaria. Però va ser que no, que se'n va ben oblidar. Per quedar bé, li va donar una estella de la seva barca i la donzella la va rebre amb tanta fe que es va guarir contra tot pronòstic. Suposo que l'autor ha fet servir aquest refrany per insinuar que la suggestió crea mons tan ben tramats que s'hi pot caminar i córrer, i navegar, i naufragar-hi.
Em dic Oleguer Pruneda i els demostraré que podem viure en un món sense fi perquè no ens cansarem mai de voltar-lo. Un món seguit i rodó, amb un cap i una cua que els agrada buscar-se. Com un gos que no se sap si juga o filosofa, saben? Tot començarà amb un viatge, una nau, una tripulació, i cartografiarem cada lloc destacable que se'ns presenti enllà del suposat abisme. Quin riure, l'abisme. Qui ha navegat per confirmar-lo? Jo hi aniré i posaré detalls minuciosos als nous mapes. Sortirem de Palamós, que és la vila que m'ha vist néixer, i qui sap on arribarem? La fia encara me l'ha de marcar el meu viatge, quan de lluny, molt lluny, torni a veure la meva estimada terra. La fi, doncs, prendrà el nom de l'últim indret que no hagin posat els nostres mapes i que confini justament amb els límits de la nostra petita i mal plantejada geografia. Llavors, serà qüestió d'apamar-la, saber a quin regne pertany o si, per contra, és un terreny salvatge. Els demostraré, per tant, que la terra on habitem és més aviat rodona o en forma de roca sense cantells. Això no ho sé. Però el cas és que penso fermament que no és com una coca o com un full de paper, com creu la plaballa. És més aviat com un ou imperfecte per on caminem els homes i s'hi enganxen els rius i els mars i les muntanyes. I els núvols i el cel hi fan la volta sencera pel dret i pel revés sense desprendre-se'n per l'efecte d'una màgia que ara no explicaré perquè no és el meu camp d'estudi. Jo només sóc un estudiós del meu convenciment i per això he de divulgar-lo. N'estic segur que tard o d'hora algú altre trobarà les raons que expliquen com es mantenen drets els homes i les dones de sota nostra. Que per estar cap per avall a les senyores d'allà baix, per exemple, no se'ls aixequen les faldilles, tal com es mofen de les meves cavil·lacions els il·lustres palamosins. Els mateixos que expliquen als seus fills que el mar s'acaba allà, on els nostres ulls poden arribar. És tradició. Se situen a la platja amb els seus plançons i els expliquen la història que l'horitzó és aquella línia que veuen enllà del far i que és on el món s'acaba bruscament en una gran cascada que es perd dins un forat negre, que s'empassa les embarcacions i peixos i tot el que per voluntat o deixadesa s'hi acosta. Constantment hi cauen coses, petxines, restes del mar, animalons i algues, i a cada objecte o cosa engolit la panxa insaciable del fons de la cascada, torna una onada en el sentit de la costa, com un rotet. Per això cada ona que trenca a peu de platja els recorda que hi ha algú o alguna cosa que s'ha perdut rostos avall, engolit pel profund no-res que tot s'ho empassa. Fill meu, no passis mai de la línia de boies. Aprendràs que podem pescar tot el que ens cal dins el mar proper fins a les formigues. Els peixos llestos ho saben i mai van més enllà. Caurien. Els peixos rucs s'hi precipiten. El mar ens deixa només el que ens convé i, a canvi de totes les merdetes que se'n passa, ens torna onades. I aquesta onada, de què és, pare? Pregunta el nen arran de l'aigua. D'un os de sípia o d'un orís, respon son pare. I aquesta altra? D'un tauló a la deriva. I aquesta, pare? Ensenyala una de fluixa i espumosa. D'un embriac que va a afogar-se. I jo que els dic que això són romansos, i sacsejo el nen i el pare i tots els savis de la vila, que no entenen que l'horitzó ha de ser per força una línia imaginària, un punt on hem de tendir per continuar navegant, que no hi ha cascada, ni les onades són rots d'una panxa infinita. Així que avui mateix m'embarco amb una tripulació de convençuts, mitja dotzena de mariners, mitja dotzena de gallines, un cuiner, quatre caps de bestiar i un dibuixant, per començar aquesta aventura que demostrarà que hem fet la volta a la patata, que diuen ells, per riure-se'n. I tornarem a Palamós d'aquí unes setmanes, o mesos, o anys, tot depenent de com sigui de gran la cosa, carregats de proves per refer tots els mapes i obrir-nos per fi a la grandesa d'un món que no s'està escarxofant al sol dins la badia. Un món de cinglantanes és el que tenen. Es quedaran amb un pam de nas quan em vegin tornar i em faran un monument al passeig. Una estàtua de bronze que riurà molt gros i, sobretot, ben a prop de les seves cares. Allà dins m'hi faré una casa, amb un estudi, on escriuré el relat del meu viatge. A nit vaig somiar que ja hi era. Avui, una onada fluixa i espumosa ha tornat un missatge dins una ampolla. És una plana amb bona lletra al principi que es va esborronant cap al final quan s'acomiada dissolta en el paper estovat. La signa l'altiu Oleguer Pruneda i l'acompanya una il·lustració del seu cosí, Ramon Gubau, un dels 7 tripulants a mig bullir que va convèncer. El dibuix és el seu barco, la Nereta, trabucada a la gran cascada de l'horitzó. Es pot veure el nostre amo al capdamunt del pal major, arrapat com una pallerida, i tota la resta de tripulació a la popa, volent fer contrapès a l'inevitable. Oleguer Pruneda és a la proa, amb els braços estesos, clamant al cel alguna mena d'explicació. Qui ho sap? Potser en el negre fons del tot la ben trobada. Una altra història sobre aquestes lliçons d'abisme de la Mar Bosch Oliveres, el negre fons de tot, per acabar avui aquesta edició de dilluns a la nit, de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio. Arribem a les 2 de la matinada, com sempre fem atenció al que ens expliquen els nostres companys dels serveis informatius, i nosaltres tornarem demà, com sempre, a partir de les 12, amb més preguntes, amb més respostes, amb més trucades al 93-201-7474 i, com sempre, amb més converses serenes. Gràcies per ser-hi, gràcies per escoltar-nos. Fins demà, que descanseu. Bona nit.